El Ministeri de Sanitat i el Comitè de Vaga reuniran dimecres que ve per obrir un nou període de negociació de la reforma de l'Estatut Marc que manté els metges en vaga des de dimarts i fins demà. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Així s'ha acordat en la trobada que avui han mantingut a Madrid, coincidint en la tercera jornada de vaga que ha obligat a reprogramar 8.000 cites i anul·lar 250 operacions a les Balears. Els facultatius que mantenen les concentracions per demà, darrer dia de vaga, reclamen un estatut propi diferenciat de la resta de treballadors del servei sanitari. Un fet que descarta Sanitat perquè diu no és competència estatal. Tot i això, el president del sindicat mèdic, el CIMEVAL, Miguel Lázaro, valora positivament el fet d'obrir una nova ronda negociadora, ja que ho donava tot per perdut.
De hecho, lo que hacemos es negociar a nivel autonómico con competencias autonómicas, pero no se puede salir, no se puede justificar, evidentemente, con que ella hay cosas que no nos puede dar. Claro que nos la puede dar.
Un conflicte dels metges encara per resoldre que ha quedat, quan ha quedat desconvocada la vaga del servei d'emergències després d'arribar a un acord per millorar el salari dels 78 treballadors afectats. La plana laboral i sanitària marca l'actualitat d'aquest dijous, dia 11 de desembre, dient que la Conselleria de Salut ha insistit en recomanar la vacunació i també l'ús de les mascaretes davant l'augment d'un 75% dels casos de grip. Toni Sastre.
Així és, l'IA, que la incidència de grip gairebé es duplica en una setmana a les Balears. La taxa és ara de 65 persones contagiades per cada 100.000 habitants davant els 37 de la setmana passada. Tot i l'increment, l'arxipèlag es manté en un escenari d'epidèmia de nivell mitjà.
El fiscal superior de les Balears, Julio Cano, serà el nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
Així ho ha anunciat la nova fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, qui avui ha pres possessió del càrrec. Peramato ha destacat que Cano, que rellevarà Ana García de León, és un exemple de feina, professionalitat i també de rigor.
El govern fa una crida a la responsabilitat davant la crisi habitacional.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat a constructors i promotors que retallin beneficis i als propietaris de pisos que cobrin lloguers raonables per no empitjorar encara més la situació.
Condemnada a presó permanent revisable, l'acusada d'incendiar un habitatge i provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a ses païsses a Sant Antoni l'any 2023.
La jutgessa la condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La processada no podrà optar al tercer grau penitenciari fins que no compleixi 15 anys a la presó i tampoc podrà gaudir de permisos de sortida fins que no passi 8 anys a la presó. També haurà d'indemnitzar la dona del mort amb més de 86.000 euros i els seus tres fills amb 62.000 euros cadascun.
I el Congrés dels Diputats ha rebutjat per segona vegada la senda d'estabilitat per als pròxims 3 anys. Els 177 vots en contra de PP, vots Junts i Unió del Poble Navarrès han impedit tirar-la endavant. Ampliarem aquesta informació, serà després dels esports en què avui parlarem del jugador del Mallorca, Omar Mascarell, que lidera la convocatòria de Guinea Equatorial per a jugar la Copa Àfrica. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, així és. Omar Mascarell jugarà la Copa Àfrica en la seva selecció, una competició que es jugarà al Marroc i que comença el diumenge 21 de desembre. El migcampista del Mallorca partirà després del partit contra l'Elx i a la selecció coincidirà amb l'exmallorquinista Emilio Ansué. En els millors dels casos, Omar només es perdria l'enfrontament de Copa contra el Deport i el partit de Lliga contra el València. I Martín Valgen ha estat protagonista avui al programa d'Esports 3 d'IB3 Ràdio i s'ha mostrat confiat en la feina que està fent l'equip per millorar el mal inici de Lliga. També ha reconegut que la plantilla per agafar una millor dinàmica, necessita fer un partit gairebé perfecte i dissabte contra l'Elx és una bona oportunitat per aconseguir-ho.
Més esports quan passin uns minuts de les 7 i mitja. I pel que fa al temps, es manté la continuïtat amb petits canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament. Avui ha estat el sisè dia consecutiu en què han superat els 20 graus. A qualsevol indret de les illes ha passat a Mallorca, malgrat la presència d'alguns intervals de núvols baixos, que han estat més abundants que dies enrere. I demà mantindrem aquesta mateixa situació. Tornarem a notar bastant de núvols baixos, per ventura fins i tot una mica més que avui. I també poden tenir una mica més de desenvolupament. I això vol dir que localment es podria arribar a escapar qualque brusca. Demà recuperam la possibilitat que pugui arribar a ploure. Qualsevol indret de les illes seria molt poca cosa, serien brusques, però aquesta probabilitat existeix. Les temperatures també començarem a notar com intenten anar a la baixa, és veritat que encara mantindrem un ambient suau, però probablement ja no arribarem als 20 graus. I el vent bufarà entre fluix i moderat, pot guanyar una miqueta d'intensitat de llevant. Per tant, de les costes exposades tant demà com també dissabte notaran la mà una mica més moguda.
I aquestes precipitacions esperen més de cara al matí o a l'hora baixa i no sé si serien d'aigua neta o no.
Hi ha una miqueta de pols en suspensió entre demà, hora baixa i dissabte, per tant, podria ser que notéssim una mica... Les concentracions no són molt elevades, però podríem arribar a notar una miqueta la càrrega de pols en suspensió i les precipitacions es podrien donar pràcticament en qualsevol moment. No cauran arreu, però a qualque indret segurament sí que arribaran a caure.
Precipitació, per tant, localitzades. Gràcies, Dani. I avui en Plana Cultural. La Plana Cultural té un nom propi, el Dosifar, que després de l'èxit del concert d'Inca aquest estiu ha anunciat un nou concert. Serà dia 3 de juliol a Som Fusteret a Palma. Les entrades ja estan a la venda al web codetickets.com i van a molt bon ritme.
El mateix ritme que les d'Inca. De fet, es preveu que en els primers 4 dies es puguin vendre 4.000 entrades, tot i que l'aforament per aquest nou concert serà del doble, gairebé fins a 9.000. El preu oscil·la entre els 25 i 55 euros i l'espectacle serà semblant al d'enguany, però en format més gran de fins a 2 hores i mitja.
Vos n'explicarem els detalls. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El comitè de vaga de la Confederació Espanyola, del sindicat Metges i la ministra de Sanitat, Mònica García, han acordat reunir-se dimecres que ve per obrir un nou període de negociació en relació amb l'Estatut Marc, la norma que regula les condicions laborals del personal sanitari i que manté en vaga els metges. Els facultatius demanen un estatut propi diferenciat de la resta de treballadors del servei sanitari que reculli les particularitats de la seva professió i que permeti, entre d'altres mesures, establir guàrdies voluntàries que s'abonin com a hores extraordinàries i que computin també per a la jubilació. Una vaga que durant els primers 3 dies ha obligat a reprogramar més de 8.000 cites a les Balears i prop de 250 intervencions quirúrgiques.
El president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, assegura que l'elevada participació a la vaga i les pressions polítiques que hi ha hagut a l'interior del govern han fet que el Ministeri de Sanitat aposti per obrir un nou procés de negociació i retiri, segons Lázaro, l'última que havia plantejat. A la trobada del pròxim dimecres es tractaran els assumptes que pels sindicats són bàsics que inclogui el nou Estatut Marc com un àmbit de negociació propi, una classificació professional adequada, la jornada laboral mèdica, la declaració de medicina com a professió de risc, la mobilitat forçosa i l'exclusivitat. Tot i això, el Ministeri reitera als metges que no estan les seves competències incloure les negociacions matèries que consideren són de competència autonòmica ni crear un estatut propi per a aquest col·lectiu, ja que asseguren fragmentaria el sistema i segregaria la resta de professionals. Un extrem que Miguel Lázaro, del Cimeval, nega.
Ella sabe perfectamente que competencias son esa pared. Queremos, no queremos negociar con ella competencias autonómicas, ya lo sabemos. De hecho, lo que hacemos es negociar a nivel autonómico competencias autonómicas. Pero no se puede salir, no se puede justificar, evidentemente, con que ella hay cosas que no nos puede dar. Claro que nos la puede dar.
Tot i aquest nou període de negociacions que s'obrirà a partir de la setmana que ve, es mantenen les concentracions previstes per demà matí davant dels principals hospitals de les Illes Balears. De fet, avui, el centre de Palma ha sonat així. És la banda sonora que han posat avui els metges que han traslladat les protestes dels centres sanitaris a les portes de la delegació del govern a Palma. Han volgut així, en aquest tercer dia de vaga, fer sentir la seva veu.
De més, 300 professionals han volgut visibilitzar el seu rebuig a un nou estatut marc que, diuen, empitjorarà encara més la seva situació. Una concentració que ha tingut el suport del Col·legi de Metges. De fet, el seu president de les Balears, Carles Requesens, assegura que si no milloren les condicions dels metges, el sistema col·lapsarà.
No cercam condicions, cercam que aquest estatut protegeixi també el nostre sistema sanitari públic i que el faci un sistema sostenible, robust, no només per ara, sinó per els propers 20, 30 i 50 anys.
El seguiment de la tercera jornada de vaga ha estat similar al dels dos dies anteriors, un 85% als hospitals i un 70% als centres de salut. Això dels facultatius que han pogut secundar la protesta, perquè hi ha determinats serveis com les urgències o les atencions més crítiques com oncologia o diàlisi, on els serveis mínims han estat del 100%.
El conflicte dels metges continua sense resoldre'ls. Sí que s'ha de convocar, però, la vaga del servei d'emergències després d'arribar a un acord per millorar el salari dels 78 treballadors afectats. També reforçarà el servei en els períodes de major demanda, com l'estiu, Setmana Santa i els caps de setmana.
El pacte s'ha assolit després d'una reunió al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, en què també s'ha acordat adequar les funcions del personal que atén directament les emergències.
I plana laboral a banda, pel que fa a la sanitat, la incidència de la grip gairebé es duplica en una setmana a les Balears. La taxa és ara de 65 persones contagiades per cada 100.000 habitants davant el 37 de la setmana passada, segons ha informat la Conselleria de Salut. Tot i l'increment, l'arxipèlag es manté en un escenari d'epidèmia de nivell mitjà.
La grip continua en fase ascendent, però en canvi la circulació de la Covid-19 i del virus respiratori sincicial que causa la bronquiolitis en nounats és molt baixa. Es preveu que la tendència de contagis de la grip es mantingui en alça i, agafant de referència l'any passat, l'onada s'ha avançat 4 setmanes i això fa pensar que el pic coincidirà en les festes de Nadal. Davant d'aquesta situació, el govern manté les recomanacions de vacunar-se als col·lectius vulnerables i l'ús de la mascareta a tothom que tingui símptomes compatibles amb la malaltia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 11 minuts, canviant de qüestió, perquè el fiscal superior de les Balears, Julio Cano, rellevarà Ana García de León com a cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
Així ho ha anunciat la nova fiscal general, Teresa Peramato, qui ha destacat que Cano és un exemple de feina, professionalitat i també de rigor. Ha dit d'ell que és un fiscal estimat i respectat dins la carrera en una de les primeres decisions que ha pres com a cap dels fiscals. Aquest ha estat el moment.
Permítanme anunciar hoy aquí la próxima designación de don Julio Cano Antón como nuevo fiscal jefe de la Secretaría Técnica. Ya lo he comunicado previamente a los vocales del Consejo Fiscal, pero ahora quiero hacerlo público y agradecerle públicamente que se sume a este proyecto.
L'anunci l'ha fet durant la presa de possessió del càrrec. Peramato també ha reconegut la tasca del seu predecessor, Álvaro García Ortiz, condemnat per filtrar els correus en què la parella d'Ayuso reconeixia els seus delictes fiscals.
Abans d'aquest acte, la Fiscalia Peramato també ha pres possessió del càrrec davant el Tribunal Suprem. I presó permanent revisable per a l'acusada d'incendiar un habitatge i provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a ses païsses a Sant Antoni de Portmany l'any 2023. La jutgessa l'ha condemnat per un delicte d'assassinat en traïdoria. Ivonne Aranyó.
La processada no podrà optar al tercer grau penitenciari fins que no compleixi 15 anys a la presó. Tampoc podrà gaudir de permisos de sortida fins que no passin 8 anys. La jutgessa la condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria sobre una persona especialment vulnerable i per un delicte d'incendi. Pel que fa a la responsabilitat civil, la condemnada haurà d'indemnitzar la dona del mort amb més de 86.000 euros i els seus 3 fills amb 62.000 euros a cada un. A més, haurà de pagar pels desperfectes ocasionats a l'immoble incendiat. Cal recordar que el Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears va considerar que l'acusada pateix un trastorn esquizoafectiu, però que en el moment dels fets les seves capacitats no estaven completament anul·lades. El jurat popular va emetre un veredicte de culpabilitat contra l'acusada i ara la magistrada ha dictat sentència que es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
I roman en crida i cerca un home acusat de violar la seva fillastra en una vintena d'ocasions. Avui s'havia de celebrar el judici a l'Audiència Provincial a Palma, però el processat no s'hi ha presentat.
La seva defensa ha afirmat no saber res d'ell i la fiscalia ha fet la petició de crida i cerca que el tribunal ha acceptat. El Ministeri Públic demana que l'home sigui condemnat a 15 anys de presó i el pagament d'una indemnització de 3.000 euros per un delicte continuat d'agressió sexual. Els fets es remunten als anys 2003 i 2004, quan la víctima tenia entre 9 i 10 anys d'edat. Des de llavors i fins al 2010 la va violar el manco en una vintena d'ocasions.
Això quan el El sistema biogent de vigilància de víctimes de violència de gènere té registrat a les Balears més de 4.000 casos actius de violència masclista, segons el darrer informe corresponent en el mes de novembre del Ministeri de l'Interior. D'aquest n'hi ha 38 de risc alt i un de risc extrem.
L'estadística indica que la gran majoria, més de 3.300 casos, són de risc baix i gairebé 700 de risc mitjà. Segons el protocol 2025 de biogent, a les Balears hi ha 70 casos amb menors en situació de risc.
Hi ha quedat en llibertat provisional un jove de 18 anys detingut per intentar matar la parella de la seva ex a l'Institut de Llucmajor.
El jove va irrompre dimarts hora baixa al pati de l'Institut de Llucmajor amb un ganivet amb la intenció de matar la parella de la seva ex. L'arrestant de 18 anys està acusat de tentativa d'homicidi i d'amenaces greus. La víctima va posar una denúncia a la Guàrdia Civil de Campos i el jove va ser detingut i conduït als jutjats de la Via Alemanya. Després d'acollir-se al seu dret de no declarar, va quedar en llibertat i el jutge li va imposar un ordre d'allunyament de la víctima i del centre educatiu.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim. Infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor. Per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen. Que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Passen 16 minuts de les 7 de l'hora baixa, parlant d'habitatge.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern fa una crida a la responsabilitat davant la crisi habitacional en un acte avui matí a l'estació intermodal de Palma. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat a constructors i promotors que retallin beneficis i els propietaris de pisos que cobrin lloguers raonables per no empitjorar, diu, encara més la situació.
Aquesta no és la primera vegada que el conseller llança aquesta petició. Ja ho va fer en una jornada recent en representant del sector. Un toc d'atenció a tots els que participen d'una manera o d'una altra en el negoci immobiliari. Els empresaris, promotors i constructors els demana que redueixin beneficis, que no venguin a preus màxims, ni pel que fa a habitatges nous, ni habitatges de protecció oficial o cases a preu limitat. Els propietaris que posen el seu pis per llogar, el mateix que demanin manco per facilitar-ne l'accés.
Que quizá, sabiendo que estamos hablando de empresarios, sea el momento en que esos empresarios, ganando dinero, ganen menos dinero, porque la situación en la que nos encontramos exigirá que ellos también se ajusten y que a lo mejor el margen sea menor. Pues sí, lo exigirá, y deberá ser menor, y yo les pido que sea menor.
Mateo ha explicat que ja hi ha constructors i promotors que voluntàriament no han arribat al preu màxim que podien demanar per habitatges públics i que aquest, ha dit, és el camí. També han trobat casos de propietaris de pisos amb llogaters que compleixen els 5 anys de contracte que prefereixen no pujar-los els 200 euros que els permet la llei perquè es puguin quedar. A la vegada ha recordat que el govern ha posat en marxa iniciatives per donar seguretat jurídica als titulars dels immobles com el programa Lloguer Segur.
I en plana econòmica, 9 de cada 10 empresaris de Formentera qualifiquen de positiva la temporada turística. Tot i això, la petita i mitjana empresa de les Pitiuses alerta que la rendibilitat del negoci s'està davallant pels sobrecostos que han de pagar les empreses Selena Trinidad.
Els empresaris de Formentera han fet front una temporada més a l'increment dels costos de les matèries primeres del lloguer d'habitatges per al seu personal i el lloguer dels mateixos negocis, segons explica Pep Mayans, president de la petita i mitjana empresa de Formentera.
Tenim que estudiar entre tots com disminuïm el cost de les matèries primes a Formentera, perquè aquí va transport sobretot i, clar, llavors hi has que posar el valor afegit, que hi has que afegir tu perquè sigui la teva empresa rentable i també el que costa tenir contratat un treballador a Formentera.
Així ho han recollit en l'enquesta feta a 52 empresaris de Formentera per valorar la temporada 2025, que per la majoria ha estat positiva, tot i que el 68% dels enquestats ha tingut problemes per contractar personal.
Mantiene de manera muy importante, esto cada año pasa, ya lo sabéis, las dificultades para contratar personal, cada año más. Cada año se ha detectado que hay más oferta en el litoral español, Levante, Cataluña, en fin, Andalucía, y pues la gente opta por quedarse allí.
En l'enquesta, els empresaris també han demanat més oferta d'oci, tant per als turistes com per als residents de l'illa.
I les Balears tornaran als mercats financers a partir de l'any que ve i preveuen desconnectar-se completament dels mecanismes extraordinaris de finançament de l'Estat el 2028. Es conegut com el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic, que es va articular el 2012 per mort de la crisi econòmica. Així ho han anunciat el vicepresident Antoni Costa durant la presentació del Pla Plurianual d'Endeutament 2026-2028.
Aquest pas ha estat possible, segons el govern, gràcies a la millora de la salut financera de la comunitat. En els darrers 3 anys, Balears ha reduït més de 500 milions d'euros de deute i la previsió de la ràtio de deute sobre el PIB s'espera que baixi per davall del 18% el 2025. Seria la millor xifra des del 2012 i per davall de la mitjana de les comunitats. Amb aquests indicadors, que inclouen també el superàvit pressupostari, Balears inicia un procés gradual de retorn als mercats. El 2026, un 40% del finançament ja provindrà del sector privat i el 2028 l'autonomia preveu finançar-se el 100% als mercats. El govern destaca que aquesta normalització financera permet accedir a condicions de finançament més competitives, reduir costos d'interès i continuar disminuint el volum total del deute. Antoni Costa, el vicepresident del govern.
Podríem desconnectar-nos més aviat o menys en funció de... En funció de què? En funció de l'estalvi que aconseguirem per ciutadans de les Illes Balears. Si els mecanismes de l'Estat ens posen un tipus d'interès més gran que els que ens podem finançar a mercats, ens finançarem a mercats.
L'Ajuntament de Palma declararà el president del Govern Central, Pedro Sánchez, persona non grata. També en demanarà la dimissió i la convocatòria d'eleccions generals, tot en una moció de Vox que rebrà el suport del PP en el ple de dijous que ve.
El text qualifica el cap de l'executiu espanyol de menyspreable i insta la ciutadania a aixecar la veu contra un govern, diu, de clavegueres, prostíbuls i comissions que sembla textualment, segons el document, un calc de dictadures bolivarianes. Vox assegura que Sánchez s'ha fet amb el control de totes les institucions estatals, així com dels mitjans de comunicació, del Tribunal Constitucional i també del Consell General del Poder Judicial i de la Fiscalia.
El Tribunal Suprem ha obert judici oral contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama per la trama de les mascaretes. A més, el jutge Leopoldo Puente ha decidit mantenir a la presó l'exministre de Transports i el seu exassessor.
Ahir mateix, la sala d'apel·lacions va rebutjar els recursos d'Ábalos i Koldo García contra el seu processament per presumptes delictes de suborn, organització criminal, tràfic d'influències i malversació. Recordem que la Fiscalia demana 24 anys de presó per a l'exministre, 19 i mig per a l'exassessor i 7 anys per a l'empresari de Aldama, i ara només queda sobre la data en què tindrà lloc el judici.
A tot això, els pèrits de la Guàrdia Civil i els de la defensa de Santo Cerdán, ex número 3 del PSOE, han comparegut a avui al Tribunal Suprem.
Els informes de la Benemèrita varen avalar els àudios de Koldo García, mentre que els experts contractats per Santos Cerdán afirmen que els enregistraments tenen molt mala qualitat i és impossible, diuen, identificar les persones que participen en les converses.
En paral·lel a aquest cas, la Guàrdia Civil ha detingut Anxon Alonso, el soci de Santos Cerdán, a l'empresa Servinàvar. És la tercera persona arrestada en la mateixa operació que ahir va suposar la detenció de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, per contractes públics sota sospita.
Aquest nou arrest ha coincidit amb una vintena d'escorcolls en diferents empreses vinculades a Servinàvar, a Madrid, Sevilla i també a Saragossa. Els tres detinguts passaran a disposició judicial dissabte davant l'Audiència Nacional. Se'ls investiga pels delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal. El PSOE defensa que és moment per deixar actuar la justícia, mentre que per al PP la situació del govern de Pedro Sánchez és insuportable. El secretari general Miguel Tellado, del Partit Popular, demana eleccions anticipades.
Tenemos que decirle a Pedro Sánchez que no hay más salidas y no hay más escapatorias. Sánchez debe anunciar la disolución de las Cortes y dar la palabra a los españoles. Debe hacerlo por higiene democrática y porque España es lo que necesita y lo que se merece.
Crítiques també per part de Yone Belarra, la secretària general de Podem.
Esto no es una cuestión de manzanas podridas, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Koldo, sino que es una auténtica trama, es el caso PSOE y, por tanto, tienen que dar muchas explicaciones y poner en marcha los mecanismos que garanticen que algo así no va a volver a ocurrir.
L'altre front obert del PSOE és el de les denúncies per assetjament sexual contra càrrecs del partit. El darrer cas és el del president de la Diputació de Lugo, José Tomé, que ha deixat el càrrec. Alguns dels socis del govern espanyol s'han mostrat molt crítics amb la gestió que han fet els socialistes.
La portavoz de l'executiu central, Pilar Alegría, ha defensat l'actuació del PSOE i ha afirmat que seran contundents en qualsevol actitud masclista.
Yo creo que aquí lo verdaderamente importante es mostrar la contundencia entre cualquier conducta de acoso, frente a cualquier comportamiento de acoso, y siempre trasladando el apoyo a las víctimas para que se sientan protegidas, que se sientan seguras, sobre todo con esa posibilidad, por supuesto, de denunciar cuando ellas así lo consideren.
Enrique Santiago, de Sumar, demana que no actuïn a posteriori.
Lo que sí que nos sorprende es que, desde luego, el Partido Socialista no haga una tarea prospectiva para investigar, verificar cuántas problemáticas como las que están saliendo tiene dentro. Lo que nos parece muy mal es que vaya reaccionando todo a posteriori.
I de la política insular, el ple del Consell de Mallorca ha rebutjat la reprovació per la presumpta ingerència greu a la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. És una proposta de Vox que considera que l'excap de l'executiu hauria intervingut per influir en la concessió de les subvencions directes a l'obra cultural balear i a Joves per la Llengua que el Consell va decidir retirar.
Segons afirma Vox, Armengol ha qüestionat i ha intentat influir en decisions adoptades pel Consell relatives a la retirada de les subvencions entitat de mercat, caràcter ideològic. És Toni Gili de Vots.
Señor Armengol se ve en la superioridad moral de intervenir y decir que esto es catastrófico. ¿Y dónde está la tercera, la segunda autoridad del gobierno? ¿Diciéndole a una institución insular lo que puede o lo que no puede hacer? ¿Dónde está la soberanía de esta institución para defender esto?
Tot i el seu suport a l'opinió de vot sobre una trajectòria, afirmen, poc lloable d'Armengol, el PP ha votat en contra de la moció presentada per l'extrema dreta en la seva reprovació. És Núria Riera.
No participarem de reprovacions que són cortines de fum. Continuarem fent feina, continuarem aprovant pressupost en ses partides que consensuem dins ses pacte.
Antoni Sales, el portaveu del PI, ha acusat vots d'incoherència, ha remarcat que la retirada de les subvencions nominatives a les entitats afecta la Casa Museu de Joan Alcover, fill il·lustre del Consell i autor de l'himne de Mallorca. La socialista Catalina Cladera afirma que el PP s'ha convertit en el copilot de l'extrema dreta.
Enguany se compleixen 100 anys de la Balanguera, del nostre himne. I com felicita el Consell de Mallorca el centenari de la Balanguera, llevant ajudes nominativa a l'obra cultural balear per manteniment del casal Joan Alcover.
En aquí podrien reprovar, però contínuament, en els senyors de vots, per tota la seva ingerència que fan en el respecte, en els pilars democràtics, en els drets humans. Avui mateix no han llegit, no han volgut participar de la lectura d'un manifest en favor dels drets humans.
La moció no ha tirat endavant, però sí que ho ha fet per unanimitat la declaració definitiva com a bé d'interès immaterial de les neus calades.
I el pressupost del Consell d'Eivissa per l'any que ve serà de 179 milions d'euros, és un 24% més que enguany. És una xifra rècord que registra la major pujada en el capítol d'inversions. S'hi destinaran gairebé 40 milions d'euros, més del doble que enguany. Ivonne Aranyó.
Es duplica també el capítol de despeses. La posada en marxa del nou servei d'autobús juntament amb la gratuïtat suposarà una despesa de 15 milions i mig d'euros. A més, s'invertirà en la construcció del Centre de Cultura Ses Nous Rodades, la nova escola oficial d'idiomes, l'enderrocament de Cala d'en Serra o la rotonda de l'encreuament dels caçadors. Salvador Losa és conseller d'Hisenda i Gestió Econòmica.
És un pressupost que marca ses línies mestres d'aquest equip de govern. La primera, s'esforça sense precedents amb obres, obres que es poden visitar, obres que estan iniciades i que no són anuncis. I tot aquest esforç sempre acompanyat en el pressupost més social de la història del Consell Insular d'Eivissa.
El Consell assegura que fa un esforç inversor en benestar social amb un increment del 14%, crea un nou centre 24 hores per atendre víctimes de violència masclista i també augmenta en 1.200.000 euros el pressupost per menors, on s'inclou l'atenció d'arribada de menors estrangers no acompanyats. Sentim el president del Consell, Vicent Marí.
Aparte está la partida específica para menores no acompañados. Nosotros seguiremos reivindicando aquí al gobierno central porque es una cuestión de inmigración.
El que també es preveu és una despesa total de 10 milions d'euros en el trasllat de residus d'Eivissa a la planta incineradora de Sonreus a Mallorca.
Segons per arribar a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El Ministeri de Sanitat i el Comitè de Vaga reuniran dimecres que ve per obrir un nou període de negociació de la reforma de l'Estatut Marc que manté els metges en vaga des de dimarts i fins demà.
Així s'ha acordat en la trobada que avui han mantingut a Madrid, coincidint en la tercera jornada de vaga, que ha obligat a reprogramar 8.000 cites i anul·lar 250 operacions a les Balears. Els facultatius que mantenen les concentracions per demà, que és el darrer dia de vaga, reclamen un estatut propi, diferenciat de la resta de treballadors del servei sanitari, un fet que descarta Sanitat perquè diu no és competència estatal. Tot i això, el president del sindicat mèdic, Simaval, Miguel Lázaro, valora positivament el fet d'obrir una nova ronda negociadora, ja que ho donava tot per perdut.
De hecho, lo que hacemos es negociar a nivel autonómico competencias autonómicas, pero no se puede salir, no se puede justificar, evidentemente, con que ella hay cosas que no nos puede dar. Claro que nos la puede dar.
Un conflicte al dels metges encara per resoldre quan ha quedat desconvocada la vaga dels serveis d'emergències després d'arribar a un acord per millorar el salari dels 78 treballadors afectats.
La incidència de la grip gairebé es duplica en una setmana a les Balears i Salut insisteix en recomanar l'ús de la mascareta i la vacunació.
La taxa ha passat de les 37 persones contagiades per cada 100.000 habitants la setmana passada a les 65, segons la Conselleria de Salut. Tot i l'increment, l'arxipèlag es manté en un escenari d'epidèmia de nivell mitjà.
El fiscal superior de les Balears, Julio Cano, serà el nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
Així ho ha anunciat la nova fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, qui avui ha pres possessió del càrrec. Peramato ha destacat de Cano que rellevarà Ana García de León, que és un exemple de feina, professionalitat i també de rigor.
Permítanme anunciar hoy aquí la próxima designación de don Julio Cano Antón como nuevo fiscal jefe de la Secretaría Tècnica. Ya lo he comunicado previamente a los vocales del Consejo Fiscal, pero ahora quiero hacerlo público y agradecerle públicamente que se sume a este proyecto.
I avui el govern ha fet una crida a la responsabilitat davant la crisi habitacional.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat a constructors i promotors que retallin beneficis i els propietaris de pisos que cobrin lloguers raonables per no empitjorar encara més la situació.
Que quizá, sabiendo que estamos hablando de empresarios, sea el momento en que esos empresarios, ganando dinero, ganen menos dinero, porque la situación en la que nos encontramos exigirá que ellos también se ajusten y que a lo mejor el margen sea menor. Pues sí, lo exigirá y deberá ser menor. Y yo les pido que sea menor.
Condemnada a presó permanent revisable, l'acusada d'incendiar un habitatge i provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a ses païsses a Sant Antoni el 2023.
La jutgessa la condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La processada no podrà optar al tercer grau penitenciari fins que no compleixi 15 anys a la presó i tampoc podrà gaudir de permisos de sortida fins que no en passi 8 anys a la presó. També haurà d'indemnitzar la dona de la mort amb més de 86.000 euros i els seus tres fills amb 62.000 euros cadascun.
L'Ajuntament de Palma declararà el president del govern central, Pedro Sánchez, persona non grata.
També en demanarà la dimissió i la convocatòria d'eleccions generals. Tot en una moció de vots que rebrà el suport del PP en el ple de dijous que ve.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
A Esports que avui Xisco Ribas començant parlant del jugador del Mallorca, Martin Valgen, que reconeix que l'equip necessita confiança i en gran part depèn de guanyar dissabte a Son Moix.
Bon vespre. El central eslovat del Mallorca ha estat el protagonista avui al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio i s'ha mostrat confiat en la feina que està fent l'equip per millorar el mal inici de Lliga. També ha reconegut que la plantilla, per agafar una millor dinàmica, necessita fer un partit gairebé perfecte i dissabte contra l'Elx és una bona oportunitat per aconseguir-ho. Escoltem Martín Valgent.
Creo que el equipo necesita confianza, necesita unión absoluta con la afición, con la nuestra gente y necesita igual encontrar un partido donde seamos capaces de hacer un partido, por decirlo, redondo, ¿no? En fase defensiva, fase ofensiva, con el balón, sin balón.
El central del Mallorca sap que els 14 punts aconseguits en 15 jornades no són suficients i insisteix en fer un bon partit aquest dissabte.
Es un rival que está en muy buena forma, que tiene una idea de juego muy clara y nosotros estamos muy necesitados, o sea, de punto. También creo que dar una buena imagen y por eso nos estamos preparando esta semana para poder hacer un gran partido el sábado.
Valgent, que just avui compleix 30 anys, podria establir en aquest partit contra l'Elx un nou rècord. Si juga dissabte, es convertirà en el jugador estranger del Mallorca amb més partits disputats en la història del club, 259, superant així a Nunes. Després de rebre l'Elx, l'equip visitarà dimarts en partit de 700 de final de Copa del Rei al Deportivo de la Coruña, un desplaçament que li agrada a Martín.
Yo lo veo como un grandísimo desplazamiento. Un estadio precioso, un equipo histórico, un equipo que ahora mismo está en muy buena forma. Creo que va a ser un partido muy difícil, igual que prácticamente de nivel primera división.
I avui hora baixa han conegut també que Omar Mascarell lidera la convocatòria de Guinea Equatorial per a la Copa Àfrica. Aquesta competició, que jugarà al Marroc, comença el diumenge 21 de desembre. El migcampista del Mallorca partirà la seva selecció després del partit contra l'Elx, on coincidirà amb l'exmallorquinista Emilio Ensue. El retorn d'Omar a la plantilla mallorquinista depèn de l'actuació de la seva selecció a la competició. En els millors dels casos, només es perdria l'enfrontament de Copa contra el Depor i el partit de Lliga contra el València. Recordem que aquest Mallorca-Elx es jugarà dissabte a les 4 i quart i el podreu seguir en directe aquí per IB3 Ràdio. I a l'altre enfrontament de la Copa del Rei, recordam que la cita històrica de 700 de final de l'Atlètic Balears té un canvi d'horari i de dia. Finalment, els balearicos rebran l'Atlètic de Madrid dimecres 17 de desembre a les 7 del vespre a l'Estadi Balear. Un canvi amb motius televisius, segons ha explicat la Federació Espanyola de Futbol. Recordant també que les entrades ja estan a la venda, 25 euros per als abonats i 50 a la graderia visitant. A més, el club blanc i blau ha anunciat que el partit de Lliga contra el Barcelona Atlètic es disputarà finalment diumenge, dia 21 de desembre. I a la segona federació, aquest diumenge, hi ha derbi mallorquí a Ses Forques. El Porrera rebrà la visita de l'Andratx aquest diumenge en el partit corresponent a la 15a jornada del grup tercer. L'equip de Jaume Mut du 5 jornades sense conèixer la victòria i és un dels coers amb 11 punts. L'entrenador sap que el Porreres necessita sumar de 3. L'escoltam.
És molt necessari ja aconseguir una victòria, sobretot per refrendar i seguir creient en el que estem fent fins a dia d'avui. I per necessitat dels punts, perquè, bueno, per no quedar molt despenjat de la zona de la salvació.
D'altra banda, l'Andratx és nova amb 18 punts a només un de la zona de descens. Escoltam el jugador de l'Andratx, Xavier Bausà.
Fora camp, pues, hem tingut també crec que hem tingut un poc de mala sort, perquè no hem puntuat tot el que crec que hauríem d'haver puntuat. Però, bueno, l'equip està bé. Després d'aquesta victòria contra l'Olot l'altre dia aquí a Mallorca, pues bé, l'equip a tope.
El derbi el podreu seguir en directe diumenge des de les 12 del migdia aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. I pel que fa a les competicions europees, a l'Europa League, el Real Betis guanya per 0-3 contra el Dinamo Zagreb a Croàcia al temps de descans. A les 9 en punt serà el torn del Celta, que rep la visita del Bologna italià. I a la conferència el Rayo Vallecano empata a un gol contra el Jagiellonia polonès, també al temps de descans. I ahir vespre a la Champions els representants espanyols no van aconseguir cap victòria. L'Atlètic Club de Bilbao va empatar sense gols contra el Paris Saint-Germain. El Real Madrid va perdre per 1-2 contra el Manchester City, una derrota que deixa molt tocat el seu entrenador Xavi Alonso. I el Villarreal diu adeu a la màxima competició europea després de perdre per 2-3 contra el Copenhague. Els groguets només han sumat un punt dels 6 partits disputats. I per acabar, l'Azul Marino, l'equip més en forma del bàsquet balear, cercarà la 12a victòria consecutiva a la Lliga. L'equip mallorquí visitarà dissabte la pista de l'Alcaceres, 6a classificat, quan siguin les 6 del capvespre. El conjunt, dirigit per Alberto Antuña, està intractable. És líder de la Lliga Challenge i encara no ha conegut la derrota. Escoltam l'entrenador de l'Azul Marino en declaracions avui a B3 Ràdio.
El vestuario está feliz y el vestuario es consciente de lo que se está haciendo. Es muy difícil, ¿no? En cualquier categoría de baloncesto español, creo que estar 11-0 es muy difícil y hay muy pocos casos, ¿no?, que se hayan dado así, por lo cual es consciente, pero bueno, tiene los pies en el suelo. Sabe que esa liga es muy larga, que quedan 19 todavía y bueno, y que en algún momento llegará la derrota y cuando llegue, pues habrá que afrontarla con total normalidad.
I pel que fa a la primera FEB, dissabte a les 7 del vespre, l'Èstia Menorca visitarà la pista del Cantàbria. I diumenge a les 6 del capvespre, el Palmer s'enfrontarà a Somos al Cartagena. L'equip mallorquí és coer i s'enfrontarà al penúltim classificat. I a la mateixa hora, el Figo i Palma visitarà el Melilla.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. I Betres Ràdio.
Set i 42 minuts, els empresaris del transport discrecional reclamen renovar la flota d'autocars perquè siguin manco contaminants i més espai als municipis per recollir i entregar passatgers. Asseguren que el balanç de la temporada turística ha estat bo i pronostiquen que la temporada de l'any que serà molt semblant a la d'enguany.
Ho han reclamat durant l'Assemblea General Anual de l'Associació Empresarial de Transport de Viatgers Discrecional de les Balears, que ha congregat a 150 empresaris del sector al Gaida. El seu president, Rafael Roig, assegura que traslladarà al conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, la possibilitat de recórrer els fons procedents de l'Ecotaxa a programes europeus per finançar la renovació de la flota d'autocars.
Que pugui ser tot igual a un car estàndard, per carga-descarga, que faig el mateix metro de llegada, d'amplitud, així com, per exemple, el millor carga-descarga estén 2 metres i mig, que faig 3, 5-15 metres de llarg, i les petites cors ja que ja poden ajudar pues, a arreglar tots aquests temes, molt aviat que tenim de no saturació, però que mos queixem tots els tots aniran per les carreteres.
Roig també reclama a les administracions competents reforçar la formació per augmentar el nombre de conductors professionals disponibles a les illes, un problema que, diu, es repeteix cada temporada.
I el govern invertirà en 3 anys 3,6 milions d'euros en la millora de l'estació intermodal de Palma. L'objectiu de les obres que es faran en fases és facilitar l'accessibilitat, la seguretat i també la comoditat. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de 10 escales mecàniques.
L'any passat ja es varen iniciar un seguit de millores i enguany, per exemple, s'ha instal·lat un gran ventilador a les andanes de l'estació del TIP. Està previst que les obres finalitzin l'any que ve. La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha explicat que les millores d'accés de l'accessibilitat aniran més enllà de les persones amb mobilitat reduïda.
Estem parlant de banys que tenen una part per ostomia. Ostomia són aquelles persones que van amb una bossa i que necessiten banys adaptats per poder buidar la bossa. Està el paviment podotàctil. El paviment podotàctil és aquest paviment groc que hi ha a molts espais públics que les persones invidents fan servir perquè és una guia.
El conseller d'Habitatge i Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat que la millora era necessària després de 20 anys sense haver fet cap actuació destacada a l'estació intermodal i davant l'augment del número de passatgers. L'any 2021 hi passaren 5,8 milions de passatgers i enguany es preveu tancar l'any amb 16,5 milions de passatgers, quasi un 70% dels quals són residents.
Les millores que preveu executar Mobilitat a l'estació intermodal coincideixen amb les demandes dels ciutadans.
Que arreglen los baños, que arreglen las escaleras, que es una verdadera vergüenza cómo está la estación.
Bueno, las escaleras claramente, pero las están haciendo ya, entonces, bueno, lo demás va bien.
Me parece perfecto, porque por eso la gente, los ciudadanos quieren estar bien.
I l'autoritat portuària prohibirà les party boats al moll de les Golondrines de Palma en la licitació del nou concurs.
Amb la nova concessió situada al passeig marítim de Palma, només es donarà servei a embarcacions per al transport de persones i es gestionaran els dos amarraments destinats al servei del bus nàutic. El termini per a la nova concessió no podrà superar els 10 anys.
La Guàrdia Civil ha comunicat l'arribada de 3 embarcacions més en les darreres hores i ja són més de 230 les persones migrants que han entrat de manera irregular a les Balears en 14 barques diferents entre ahir i avui. Respecte a la darrera actualització, les darreres intercepcions han estat a Formentera, Eivissa i Cabrera.
El director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha insistit avui que la situació migratòria a les Balears és insostenible i ha acusat el govern central de mirar cap a un altre costat. Pavón reclama una política migratòria efectiva, més mitjans de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i el desplegament de Frontex a l'arxipèlag. En l'àmbit europeu ha carregat contra el vot d'Espanya en la reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea de dilluns, on Espanya va rebutjar flexibilitzar les normes sobre països segurs per agilitzar els retorns.
Y el único que votó en contra del pacto de migración y asilo propuesto por Europa ha sido España. O sea que Europa está diciendo que pasa algo, Baleares está diciendo que pasa algo, los colectivos profesionales están diciendo que pasa algo, pero España parece que está mirando a otro lado.
El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha defensat avui a IB3 Ràdio que davant l'increment del fenomen migratori s'han millorat els recursos, amb més reforços del cos de seguretat, noves instal·lacions d'acollida immediata i temporal i un nou contracte amb la Creu Roja que s'encarrega de l'atenció inicial a aquestes persones. Rodríguez assegura que el 90% dels migrants que arriben a les nostres costes només estan de pas a les Balears.
Pràcticament més del 90% d'aquests migrants que arriben o bé agafen un circuit humanitari de Creu Roja, o si són migrants vulnerables als que els hem d'atendre de manera específica per part de Creu Roja en centres de la península i van allà als ports de Barcelona, de Dénia, de València, agafant ferri aquí i per atendre'ls i acollir-los allà a centres de gestionats per Creu Roja, o continua a motu propi el seu viatge migratori cap a unes altres destinacions europees.
Rodríguez pronostica que aquest dia es continuaran arribant pasteres per la previsió de bona mà.
I una vegada passen pel centre de Sant Tous, els migrants, on la Policia Nacional complimenta el tràmit administratiu, aquestes persones són conduïdes al nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i té una capacitat màxima de fins a 130 persones.
Allà, la Creu Roja els dona un primer servei d'atenció integral per valorar-ne la salut, la situació social i les vulnerabilitats que presenten. representen. Això ha explicat a IB3 Ràdio Pablo Valero, que és el responsable autonòmic de l'àrea de migracions de la Creu Roja.
En estas estancias lo que hacemos es darles un lugar básico de permanencia, de tanto de alojamiento como de servicios mínimos, como comida, les ofrecemos una parte de duchas, aseos, etcétera, para que puedan permanecer un máximo de 24-48 horas hasta que se les planifica un destino más estable.
Valero explica que el 90% de les persones que tenen en servei d'emergència no tenen l'objectiu d'arribar a les Balears, sinó que les illes formen part del seu procés migratori cap a altres indrets on tenen contactes o possibilitats de fer feina.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ja s'han començat a retirar la planta invasora Nicotina glauca del gorg blau. Es tracta d'una espècie que pot perjudicar la biodiversitat de la zona i que ja ocupa una hectàrea. Fa un any se'n va detectar la presència a la Serra de Tramuntana i el seu caràcter invasor fa que altres plantes autòctones no puguin créixer en el mateix lloc, per tant, s'ha d'eliminar.
Aquesta planta, també coneguda com a tabac de jardí, és originària de Sud-amèrica i en entorns naturals favorables s'expandeix aviat. Els tècnics pensen que ha proliferat al voltant del gorg blau per mort de la manca d'aigua, que ha deixat el nivell de l'embassament molt baix. L'erradicació s'ha de fer de manera manual i sense emprar pesticides i, tot i les seves característiques, la potabilitat de l'aigua està garantida. Susanna Llobet és la directora del paratge natural de la Serra de Tramuntana.
S'estan teant el que són les tiges i se veurà, mem si fa falta, actuacions futures de més... diguem, agressives.
I les obres dels ponts històrics d'Es Mercadal, que es varen veure greument afectades per la torrentada de la Dana, que ja fa més d'un any va sacsejar al centre de Menorca, es preveu que estiguin acabades la setmana que ve.
Amb una inversió de 200.000 euros, l'Ajuntament ha recuperat dues estructures incloses en el catàleg de patrimoni històric del municipi. És per això que la restauració ha requerit una feina de documentació prèvia i s'ha basat en arxius i fotografies antigues per mantenir l'estètica original del pont. Ho explica el balde d'Es Mercadal, Joan Pellicer i Carolina Moreno, que és tècnica de restauració de patrimoni.
Ho pintaran dissabte, si poden, però clar, això també depèn dels temps i això, i després, quan acabin de duquinar, ja obrirem tota la circulació. O sigui, l'altre pont ja s'hi pot circular.
I el que s'ha fet és emprar materials moderns, formigó blanc en aquest cas, amb morters de calç, això sí, i el que s'ha fet és reproduir el que hi havia estèticament, diguéssim, com era el pont.
I un centenar de veïns de Palma han paralitzat avui les tasques municipals de tala de 17 velles ombres a la plaça de Llorenç Villalonga, que l'Ajuntament pretén eliminar perquè els arbres d'entre 60 i 80 anys diuen estar malalts i suposen un perill per a la seguretat de vianants i infants.
Els veïnats s'han concentrat a les 7 del matí a la plaça del barri de Sa Calatrava i una hora més tard han format una cadena humana en defensa d'aquests exemplars, exigint acord que faci públic l'informe tècnic que justifica la tala. Són els advocats dels veïnats, és l'advocat dels veïnats, perdoneu, Mariano Reaño.
Hem presentat un recurs contenciós administratiu, hem demanat mesures cautelaríssimes per tal d'aturar la tala. L'associació de veïnats va demanar a l'Ajuntament els informes que justifiquen la tala i no els han proporcionat.
Els residents reclamen la protecció d'aquest pulmó verd al costat de la mà i plantegen alternatives com tancar la zona i idear un pla pausat per crear un jardí a l'espai.
Que hay intereses, por ejemplo, para que la vista de los residentes de la zona esté despejada.
Ja no som biòlegs ni som expertes, però el que estan demanant és que si se fa un anàlisi, hi ha 17 arbres o 16 que se feinen els 17 i se tallin o se sanin els que estiguin malament, però no els 17.
L'Ajuntament manté que la substitució dels 17 exemplars respon exclusivament a criteris tècnics i de seguretat pel risc de caiguda que presenten. La intenció d'acord és retirar-los i restituir-los de manera immediata.
El Congrés del Diputat torna a rebutjar la senda de dèficit i deixa via lliure als pressupostos.
Això permet al govern presentar els comptes públics per l'any que ve quan consideri. És la segona vegada que la cambra rebutja l'objectiu d'estabilitat amb els vots en contra de PP, Vots, Junts i Unión del Pueblo Navarro. També avui el Congrés ha aprovat la pujada del sou dels funcionaris, un 2,5% enguany i un 1,5% l'any que ve. Això afectarà 3,5 milions de treballadors públics i, com estava previst, el ple ha aprovat el retard de la posada en marxa del Verifacto, que reclamava Junts perquè comunitats i ajuntaments puguin utilitzar el superàvit de 2024 a projectes sostenibles.
Detingut el president i el director executiu de l'aerolínia Plus Ultra, es tracta de Julio Martínez i Roberto Rosselli, a qui se'ls acusa de blanqueig de capitals.
La Policia Nacional ha escorcollat la seu de la companyia aèria que opera als aeroports de Madrid i Tenerife, a més de Llatinoamèrica. La investigació sota secret de sumari arriba després que el 2023 es va arxivar una altra causa sobre el rescat de l'empresa per 53 milions d'euros.
La Premi Nobel de la Pau 2025, Maria Corina Machado, ha comparegut davant els mitjans de comunicació després de la seva sortida de Venezuela, on han passat 16 mesos en clandestinitat.
Ha estat a Oslo, a Noruega, on l'opositora veneçolana ha afirmat que té intenció de tornar al país. La guardonada ha reivindicat la lluita per la democràcia i ha demanat suport internacional per deixar sense recursos financers el règim de Nicolás Maduro, que és sinònim, diu, de repressió i de terror.
I també Donald Trump ha elevat la pressió sobre Maduro. L'exèrcit dels Estats Units ha interceptat i decomissat un vaixell que transportava petroli proper de les costes del país.
La Casa Blanca ha relacionat el petroli amb l'Iran i ha acusat Maduro d'esquivar les sancions nord-americanes. L'operació s'ha duit a terme en aigües internacionals i podria haver vulnerat la legislació marítima.
I més qüestió, perquè avui Ucraïna ha elevat a gairebé 700 els nins i nines morts des de l'inici de la invasió russa, un atac que va començar fa gairebé 4 anys i que ha deixat centenars de milers de morts en territori ucraïnès entre militars i civils. 5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Guardita si me ha escapado, no tengo papel chupón.
Escolta, Mossi Farca ja ha posat a la venda les entrades pel nou concert de l'any que ve, que serà dia 3 de juliol a Sant Fusteret a Palma. Després de l'èxit del concert d'Inca aquest estiu, amb entrades esgotades en 4 dies, Mossi Farca prepara un nou espectacle. Un anunci que avui han fet Llàtzer Méndez i Luis Arboledas, diuen, per donar resposta a una demanda popular desbordant de repetir concert. Sandra Martínez.
I tot i que parlem del doble d'entrades d'Inca, pràcticament 9.000, convé no badar. Foren molts els seguidors del mític grup que es van quedar amb les ganes de tornar a veure'ls en directe i ara, diuen, per responsabilitats cap a ells, hi tornen. I tornen amb un concert de gran format, amb muntatge audiovisual, amb entrades VIP i amb la por al cos, per dir-ho d'alguna manera.
Igual de collonats que quan vàrem anunciar l'Oda. Si no, un poc més,
sí.
Perquè el xoc...
Sí. 4.500 persones més.
El xoc...
Però set someres, qui te
salvarà? L'èxit d'Inca els va obrir les portes de nou a tornar a tocar pràcticament arreu. Foren moltes les propostes, però els Ossi Far tenen clar que ja tenen una edat i que no estan per gires i que el format d'un concert únic cada any i fer-lo especial és el que més els agrada.
Serà molt difícil clonar, repetir les emocions d'Inca. Jo crec que això serà molt complicat perquè allò serà una autèntiques polades de fet, va ser molt emocionant, molt impactant. Però nosaltres farem exactament el mateix, donarem tot el que puguem perquè la gent això passi bé i que sigui un concert memorable.
Conscients de tenir un públic intergeneracional, a Son Fusteret hi haurà cadires per als més majors i potser s'haurien de replantejar també fer-hi una zona infantil.
Hem tingut la punyetera sort de que la gent li deia en el seu fill, li posaves disco, li posaves la música, no, la nostra música, i, hòstia, és que en el concert d'Inca hi havia una nina de 4 anys que, quin cabró, deies... Digo, me cago en la puta. Quin cabró, quin cabró,
que el pengin per ser bolles a damunt d'espoi major. La resta ho va passar.
Ossifar torna i presenta el concert de juliol per aquestes dates i no és una casualitat. S'han inventat fins i tot un lema. Aquest Nadal regala Ossifar, tot i que la cosa no acabi de quedar ben bé així.
Por si un caso no has venido, por si un caso te vas perdre, por si un caso vols repetir, que aquí som.
I per Nadal regala
colesterol.
Els preus de les entrades varien dels 25 als 55 euros i ja són a la venda a través de la web dodetickets.com.
I pel que fa a les entrades de Rosalía, no hi ha hagut sorpreses.
Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí.
A manco de dues hores ha esgotat les entrades de la gira Lutz a Europa, entre les quals les de Madrid i Barcelona pel mes d'abril de l'any que ve.
Els tiquets s'han posat a la venda aquest matí després que dimarts se'n fes una prebenda i, de moment, per desesperació dels que han quedat de fora, no hi ha notícies sobre noves dates del Lutz Tour 2026 ni a Madrid ni a Barcelona. Si s'han ampliat dates a Mèxic, Xile, Brasil, Amsterdam o Londres, entre d'altres. També, per exemple, hi ha data el 17 de juny al Madison Square Garden de Nova York i la gira comptarà amb 42 concerts en 17 països, que començaran a Lió el 16 de març i passaran per Europa, els Estats Units, el Canadà i l'Amèrica Llatina.
I avui ens sabut que Iñaki Urdangarin publicarà les seves memòries. Serà dia 12 de febrer amb el títol Todo lo vivido. En el llibre repassa la seva infància, la seva trajectòria esportiva i la seva arribada a la família reial després del seu matrimoni amb la infanta Cristina, a més de la seva estada a la presó en ser condemnat pel cas Nos.
Segons ha informat l'editorial Grijalbo, es tracta d'un testimoni en primera persona sobre l'èxit, la caiguda i la reconstrucció personal d'Urdangarin, que es va separar de Cristina de Borbó el gener de 2022, després de gairebé 25 anys.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 11 de desembre. Demà s'acaba la vaga de metges que va començar dimarts i ho fa a l'inici d'un nou període de negociació sobre l'Estatut Marc. Així ho han acordat avui en una trobada a Madrid, el Ministeri de Sanitat i el Comitè de Vaga, que es tornaran a reunir Margalida Vidal dimecres que ve.
La tercera jornada d'aturades ha obligat a reprogramar 8.000 cites i anul·lar 250 operacions a les Balears. Els facultatius reclamen un estatut propi diferenciat de la resta de professionals sanitaris, un fet que descarta Sanitat perquè diu que no és competència estatal. Tot i això, el president del sindicat mèdic, Cimeval, Miguel Lázaro, valora positivament el fet d'obrir una nova ronda negociadora.
De hecho, lo que hacemos es negociar a nivel autonómico competencias autonómicas, pero no se puede salir, no se puede justificar, evidentemente, con que ella hay cosas que no nos puede dar. Claro que nos la puede dar.
El conflicte laboral dels metges es manté viu. En canvi, els sindicats del Servei d'Emergències han desconvocat la seva vaga després d'arribar a un acord per millorar el salari dels 78 treballadors afectats.
I la incidència de la grip gairebé es duplica en una setmana a les Balears, tot i que l'arxipèlag es manté en un escenari d'epidèmia de nivell mitjà.
Salut insisteix en recomanar l'ús de la mascareta i la vacunació. La taxa ha passat de 37 persones contagiades per cada 100.000 habitants la setmana passada a 65, segons dades de la Conselleria de Salut.
La nova fiscal general de l'Estat fitxa el fiscal superior de les Balears, Julio Cano, serà el nou cap de la Secretaria Tècnica.
Així ho ha anunciat la mateixa Teresa Peramato, qui avui ha pres possessió del càrrec. Peramato ha destacat que Cano, que rellevarà Ana García de León, és un exemple de feina, professionalitat i rigor.
Permítanme anunciar hoy aquí la próxima designación de don Julio Cano Antón como nuevo fiscal jefe de la Secretaría Tècnica. Ya lo he comunicado previamente a los vocales del Consejo Fiscal, pero ahora quiero hacerlo público y agradecerle públicamente que se sume a este proyecto.
I davant la crisi habitacional, avui el govern ha fet una crida a la responsabilitat.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat a constructors i promotors que retallin beneficis i als propietaris de pisos que cobrin lloguers raonables, tot per no empitjorar encara més la situació.
Que quizá, sabiendo que estamos hablando de empresarios, sea el momento en que esos empresarios, ganando dinero, ganen menos dinero, porque la situación en la que nos encontramos exigirá que ellos también se ajusten y que a lo mejor el margen sea menor. Pues sí, lo exigirá y deberá ser menor. Y yo les pido que sea menor.
Condemnada a presó permanent revisable l'acusada de matar un ancià malalt en provocar un incendi al seu habitatge mentre dormia a Ses Païsses, a Sant Antoni, l'any 2023.
La jutgessa la condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La processada no podrà optar al tercer grau penitenciari fins que no compleixi 15 anys a la presó i tampoc no podrà gaudir de permisos de sortida fins que no passin 8 anys. També haurà d'indemnitzar la dona i els tres fills de la víctima.
L'Ajuntament de Palma declararà el president del govern central, Pedro Sánchez, persona non grata. Serà una moció de vots que rebrà el suport del Partit Popular en el ple de dijous que ve.
És pels presumptes casos de corrupció del seu partit, el PSOE, sobre els quals hi ha novetats. El jutge ha obert judici oral contra José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama per la trama Mascaretes. La Guàrdia Civil, d'altra banda, ha detingut una tercera persona en relació a les suposades irregularitats en contractes públics. És Anchón Alonso, soci de Santo Cerdán a l'empresa Servinavar.
Amb aquest punt arribem a les 8 i 4 minuts. La informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.